Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Molt bon dia, doncs ja són les 11. Actualitzem breument l'actualitat que passa per una notícia de darrera hora, i és que la Guàrdia Civil ha detingut a Barcelona un ciutadà marroquí seguidor de l'organització jihadista Daesh, profundament radicalitzat i que volia dur a terme una acció terrorista en molt poc temps a la mateixa ciutat comtal. D'altra banda, el govern català ha fet arribar aquest dimecres al Ministeri de Sanitat la proposta de regions sanitàries de Catalunya que podrien passar a partir de dilluns a la fase 1 de desconfinament pel coronavirus. La proposta del Procicat planteja que accedeixin dilluns vinent a fase 1 només 3 de les regions sanitàries de Catalunya, l'Alt Pirineu Aran, Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona. Per l'epidemiòleg Oriol Mitjà, la decisió és un encert i sense mesures de control de la infecció tornarem enrere. Catalunya ha registrat en les darreres 24 hores la xifra de morts per coronavirus més baixa des que es coneixen diàriament les dades de les funeràries. Des d'ahir s'han comptabilitzat 46 morts, menys de la meitat que el dia anterior, i el total arriba a 10.831. I el govern espanyol preveu demanar al Congrés més pròrroga de l'estat d'alarma malgrat la pèrdua de suports a les últimes votacions. Aquest dimecres va haver de recórrer acords amb Ciutadans i el PNB per assegurar l'aprovació. L'equip de Sánchez considera que caldrà activar de nou aquesta via per aplicar un pla de desescalada que contempla 6 setmanes d'actuacions. D'altra banda, l'exdiputat de Ciutadans, Juan Carlos Girauta, que dimarts es va donar de baixa del partit com a mostra de disconformitat amb la decisió de la nova líder, Inés Arrimadas, de donar suport a la pròrroga de l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus, ha criticat durament la nova direcció del partit, a qui acusa de donar oxigen a Sánchez. I l'activitat cultural online del dia ve marcada per l'inici del cicle de lectures dramatitzades del Teatre Lliure amb nous espectacles en format radiofònic i audiovisual al seu canal de YouTube. Obre el cicle aquest dijous El gegant del Pi, una autoficció escrita i dirigida per Pau Vinyals, interpretada per ell mateix amb l'actriu Júlia Barceló i amb la música d'Arnau Vallbé. Hi ha encara una darrera notícia, i és que el personal que treballa en el butlletí oficial de l'Estat estan en peu de guerra.
Ràdio Estel.
Descobreix la cultura més emblemàtica de Bulgària amb el Club Més Amics. Del 16 al 23 de setembre farem una ruta pels seus monestirs més representatius: Rozen, Rila, Bakovo, Sokilski i molts d'altres. Del 16 al 23 de setembre, els monestirs de Bulgària amb el Club Més Amics. Més informació a Route Travel, 93 467 32 44 i a clubmes.cat. A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no és possible distribuir el setmanari Catalunya Cristiana, però nosaltres continuem treballant per tu. Per això, ara el podràs llegir gratuïtament. Descarrega-te'l de forma gratuïta a catalunyacristiana.cat. Recorda, encara que no en siguis subscriptor, podràs accedir-hi igualment. I també el trobaràs a iquiosc.cat. Llegeix Catalunya Cristiana des de casa gratuïtament. En aquests moments de dificultat, més que mai, som comunitat. Catalunya Cristiana. Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:45 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ràdio Estel, Barcelona 106.6.
Bon dia. Avui és divendres, dia 8 de maig, i passen ara mateix 4 minuts de les 11 del matí. Una nova setmana que ens cruspim i una nova setmana que tirem endavant. Això vol dir també que és una setmana més que arxivem amb el coll de virus inclòs. I, per tant, una setmana menys, en aquest cas, que queda per retrobar-nos amb allò que ara en diuen la nova normalitat. Com si la normalitat caduqués, es refés i tornés a començar. Sí, com si ens ho agafarem com una convenció. Benvinguts.
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
Doncs així és, a Ràdio Estel, i des de Ràdio Estel us saludem un dia més amb una nova edició de l'O, Déu meu, amb aires cada vegada més normals, o si més no, que volem veure i creure com a més normals. Tot l'equip de l'O, Déu meu, estem normals i normalitzats, no sé si novament o antigament, però normals, o mantenim la normalitat a les últimes setmanes i prou, i ja està. El control tècnic i muntatge musical, el Jordi Carretero. Bon dia, Jordi. A la redacció, el Marc Gabernet, un home normal que vol deixar de ser-ho, si és que la normalitat és així, diu que no l'interessa. Bon dia, Marc. I aquí, compartint estudis i taula de Ràdio Estel, una persona que de normal en té ben poc perquè en la normalitat hi troba el sentit de viure. El Roger Cantos. Bon dia, Roger.
Bon dia, Miquel. Bé, no sé com m'he d'aprendre exactament això que m'acabes de dir, però bé, m'ho prendré amb una certa normalitat.
Aquesta és la intenció i aquesta és l'actitud. Molt bé, amb una certa normalitat. Per això ho deia. Així que amb ganes que tot sigui normal, ens hi posem. Ai, abans, quan tot era normal, quan arribava el divendres, tot respirava un aire diferent, un aire de cap de setmana, en dèiem, eh? Ara, com que el cap de setmana han quedat una mica diluïts en aquesta situació anormal de confinament, doncs la il·lusió pel cap de setmana també, val a dir-ho, s'ha perdut una mica, les coses com siguin.
Ah, sí? Ah, jo he de dir que jo no ho he perdut, eh?
Ah, no?
No, no, jo intento que el cap de setmana doncs sigui igual d'especial que sempre.
Bé, doncs això està bé, això està molt bé, eh? Però de vegades és molt difícil aconseguir això, eh?
Ai, mira, Miquel, en aquesta vida es tracta de posar-hi tot el que calgui per tal d'aconseguir allò que vols. Això no és una frase meva, ho vaig llegir en un llibre d'autoajuda, però me l'he tatuat. Mira, la tinc de fet tatuada aquí sota de l'esquena.
No, 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 no m'ensenyis, no m'ensenyis el tatuatge. Escolta, et veig molt optimista i molt vitalista avui, eh? Especialment avui, no sé per què.
Sí, és que no pots parar, no pots anar per la vida pensant que no hi ha res que no valgui la pena, perquè al final, si tu penses que tot és igual cada dia, doncs al final és que ja et conformes amb el que tens i ja penses que tot està bé com està.
No, està bé, està bé, ja ho entenc, ja ho entenc. I a més, subscric aquesta actitud, eh? Em sembla molt bé, em sembla molt adient per un tipus de programa com el nostre. Però el que volia dir és que en la situació en la que estem es fa molt difícil de portar a la pràctica això de la normalitat i de posar-hi una mica d'optimisme. A vegades costa, escolta,
sí, els aconseguim. Miquel, però escolta'm, és el que et dic. Si tu vols que els caps de setmana siguin especials i diferents,
sí,
doncs has de fer que ho siguin, eh? T'ho has de proposar.
Molt bé, et faig cas. Vinga, va, ara explica'm com t'ho fas. Perquè, va, una cosa és la teoria i l'altra és la pràctica, ja està.
Mira, doncs és fàcil. Per exemple, jo abans aprofitava caps de setmana per dormir una mica més.
Sí?
Doncs ara continuo dormint una mica més.
Molt bé, això és fàcil. Aquesta és una opció fàcil.
Va, doncs vinga, un altre exemple. Per exemple, jo abans feia un xocolat amb xurros per esmorzar els dissabtes i els diumenges.
Tots els dies, eh?
Els dos dies, sí. I a vegades també divendres i dilluns. També. Bueno, és igual. La qüestió, anem a centrar un dissabte i diumenge, no? Doncs ara no puc anar a la xurreria perquè en principi no es pot sortir. Sí. Doncs ara m'ho faig jo a casa.
Ah, molt bé. Et fas el xocolat i el xurro a casa?
Sí, senyor.
Molt bé. I com et queden?
Doncs com un xurro. Però és igual. La intenció és el que compta.
Sí, ja ho sé, eh? Bueno, no me'ls vull ni imaginar aquests xurros que deuen semblar patates fregides passades per la xurreria. Bé,
de tota manera, també et dic que ara en venen uns de congelats que no estan gens de malament.
De xurros?
De xurros. En fi, però cadascú que faci el que vulgui.
Va, què més? Per exemple, et fas una paella per dinar?
No, això no.
Ah, no?
No en sé.
Ho veus? Ja no el fas com abans. Ja està, ja no és normal.
No, però és que no. Saps què passa, Miquel? Que jo abans no n'he fet mai de paella, perquè no en sé de cuinar. A més, la paella, jo és que sóc molt tradicional, i la paella, el dia que es menja no és el cap de setmana, la paella es menja els dijous. No saps aquella expressió de dijous paella?
Mira, aquí m'has pillat, eh? Aquí m'has enganxat ben enganxat, eh? És veritat, tens raó. Doncs vinga, va, què més? El cap de setmana, va, explica'm, no? És que m'interessa
doncs,
això de la normalitat.
Jo sóc molt del Barça.
Sí?
Doncs jo, els caps de setmana abans, sempre aprofitava per mirar el partit del Barça. Sí? Doncs ara continuo fent-ho.
Doncs ja em diràs com tu fas, això, perquè el Barça no juga.
No? Però bé, a tu poses Barça TV?
Sí.
I sempre estan fent un partit del Barça.
És veritat.
Alguns, fins i tot, sembla que estiguin en blanc i negre, però és igual, jo el miro, i jo igualment doncs em poso la bufanda, em preparo unes patatones fregides, unes olivetes, i miro el partit del Barça. I a més, com que jo sóc així de tontet, sempre se m'oblida el resultat. A vegades fan el partit aquell de Stamford Bridge, o fan la final de la Champions, d'aquella, la del 92... Sí. Doncs se m'oblida. Llavors ho celebro com si fos el primer cop que ho miro.
Jo l'altre dia vaig mirar un partit del Barça, això, a BTV, i sortia el Figo i el Luis Enrique, jugant.
El Figo de quin color vestia?
Abans que fes el salt. En fi, molt bé, no sé si exactament el mateix, veure un partit del Barça, però si no te'n recordes el resultat, doncs té emoció, també.
Mira, Miquel, qui no es conforma... és perquè no vol.
Sí.
Doncs tot això, completat amb una mica de música, poso un capítol d'una sèrie, doncs llegeixo una miqueta i ja tinc el cap de setmana fet.
Molt bé, perfecte. Mira, una d'aquestes coses que fas, la lectura, és del que tractarem avui de la nostra llista de 10.
És veritat, avui va de llibres i va de novel·les.
Exactament, així que no ens entretenim més i posem-nos amb la llista d'avui. I és que tal, i com us anunciàvem ja ahir quan acabàvem el programa, avui dedicarem la nostra llista de 10 al top 10 de l'O 10 meu de Ràdio Estel a les novel·les, i concretament a les 10 millors novel·les d'autors catalans. Les 10 millors novel·les d'autors o autores catalans, estiguin escrites en la llengua que estiguin, vull dir que també ens valen aquelles novel·les d'autors catalans que hagin estat escrites en castellà, per exemple, o en anglès, o en italià, en el que sigui, però volem les 10 millors novel·les d'autors catalans. Busquem 10 títols, 10 novel·les que us hagin emocionat especialment o que hagin deixat petjada en la vostra vida. 10 novel·les especials. Sé que és molt difícil triar només una, com passa cada dia, però aquest és el joc i l'esforç que us demanem, que ens digueu només un títol d'una novel·la. I així, en totes les vostres propostes, acabar fent la llista de 10 d'avui, recordeu, la de les 10 novel·les millors d'autors catalans. De moment, i com cada dia, els Roger ens posen antecedents perquè puguem començar a imaginar-nos per on va la cosa. Ens prepara un informe i l'escoltem tot seguit.
Llegim perquè ens és impossible conèixer a tota la gent a la qual desitjaríem poder escoltar. El desig és llegir i consisteix en preferir, en estimar al capdavall i regalar les nostres preferències a qui preferim i aquests subtils repartiments que poblen la nostra llibertat. He dit que la lectura és un plaer profund i solitari, però també és perquè ens permet conèixer a l'altre i conèixer-nos a nosaltres mateixos. Al cap i a la fi, com va deixar escrit Emerson, els llibres ens porten a la convicció que la naturalesa de qui els va escriure és la mateixa que aquella de qui els llegeix. En els llibres anem a sentir-nos propers i pretenem sentir-nos propers a nosaltres mateixos, però com podem transmetre als més joves aquest plaer de llegir i de pensar? Com podríem arribar a aconseguir fer-ho extensiu als que no arriben a estar a ser amants de la lectura? El que al seu dia va escriure Frank Kafka, que ja fa més d'un segle, mai li farem entendre a un noi que a la nit està ficat en una història captivadora que ha d'interrompre la seva lectura i anar a dormir. En les últimes dècades s'ha transformat substancialment el consum cultural d'Occident, encara que sembla ser que els joves, que llegeixen més que abans, la lectura els ha convertit en un més intel·ligents i ha convertit aquest acte cultural i ha fet coexistir perfectament amb altres ofertes culturals com els que ens envolten, amb els entorns informàtics, la imatge o la música. A més, s'ha produït un canvi pel que fa a l'excel·lència escolar, que sembla ser la causa de la dissociació entre la pràctica de lectura i l'èxit escolar. Així, entre l'educació primària i secundària, es produeix un recés en l'índex de la lectura, alhora que s'observa un canvi d'orientació per a les lectures més específiques i relacionades amb el rendiment acadèmic. Paral·lelament, es pot observar també que mentre la relació amb els llibres és distant, conquisten terrenys altres experiències com la que ofereixen la televisió, que es dispara fins a prop de les 4 hores de mitjana diària. Això representa una jornada completa de 24 hores a la setmana dedicada a veure la programació televisiva, o el que és el mateix, un mes complet a l'any dedicat a aquesta activitat. D'altra banda, segons l'Estudi General de Mitjans, l'EGM del 2007, el consum dels llibres impresos es veu amenaçat pel consum de productes multimèdia i pel ràpid increment d'accessos a internet, que es calcula en un 46% respecte a l'any anterior, amb un temps mitjà de connexió que oscil·la entre mitja hora i dues hores diàries. El temps de la lectura sembla que està en perill, però sempre, sempre, sempre queden a mans dels llibres i a mans de la lectura. És per això que avui busquem els 10 llibres més apassionants, els 10 llibres que us han atrapat i que us han fet somiar, o aquells que us han fet fins i tot tornar a rellegir-los. Prepareu-vos per fer una immersió en el món de la literatura, en el món dels somnis, perquè avui comença un programa molt llegit. Aquí comença O 10 meu.
O 10 meu. De dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
Bon. Molt bé, m'he quedat una mica esparverat amb aquestes xifres de les hores que passem davant de la televisió, eh? Un dia sencer a la setmana, 24 hores a la setmana, són moltes hores, eh? De mitjana. Òbviament hi haurà gent que hi passarà 3 dies, hi ha gent que potser n'hi passarà mig o un quart, eh?
I dèiem que a l'any un mes.
Un mes de l'any només davant de la televisió, eh?
Evidentment s'extén a la televisió com mirar plataformes digitals, mirar sèries als ordinadors, etc. Això, evidentment, posa en perill activitats de la lectura i és científicament demostrat que cada cop la nostra capacitat de concentració, fruit d'aquest tipus d'activitats, com consumir sèries, etc., en redueix la nostra capacitat de concentració i, a la vegada, això ens merma la capacitat de lectura. Al final, quan llegeixes, et requereix estar concentrat en una única cosa i això, doncs, cada cop se'n ressenteixen activitats tan enriquidores com llegir.
Doncs a veure si avui, amb la nostra llista de 10, amb el nostre top 10 de Ràdio Estel, el top 10 de les 10 novel·les, les 10 millors novel·les d'autors catalans, reactivem una miqueta l'hàbit per la lectura en aquells que han perdut una miqueta o els fem recuperar algun llibre que teníem mig abandonat o que volen tornar a rellegir, com tu deies, perquè fa molts anys que no el llegeixen.
Exacte, doncs busquem això, les 10 millors novel·les d'autors catalans.
Siguin en la llengua que siguin, eh? Molt bé, perfecte. Recordem com la gent es pot fer arribar les seves opinions, les seves opcions per la llista, a través, per exemple, del nostre telèfon de WhatsApp.
El nostre telèfon és el 644 34 30 10. 644 34 30 10.
Xarxes socials...
a Facebook, Instagram, on ens hi trobareu amb el nom del nostre programa, o Déu meu.
Correu electrònic.
O Déu meu, @radioestel.cat.
O tot això coincidint amb el nostre web, que tenim un web fantàstic, on ens trobaran tota la informació dels programes. Podran escoltar tots els programes que hem emès fins ara. Podran escoltar l'emissora en directe enllaçat amb Ràdio Estel directament. Podran trobar-hi fotos de tot. Hi trobaran, i a més, les indicacions de com participar.
Un calendari benèfic on hi surten fotos del Miquel.
Bueno, no, això no ho trobareu, no.
Bueno, entreu a la web i descobriu tot el que oferim.
El web és www.odeumeu.cat, www.odeumeu.cat. Vinga, va, que el Marc Gabernet, que en això de la lectura hi té una tirada especial, ha pogut recollir algunes opinions per la nostra llista d'avui. Són aquestes.
La meva novel·la preferida és Mirall trencat, de Mercè Rodoreda, ja que penso que és una història molt intrigant i també amb molts girs de guió que la fan única i, a més, és molt bona per la seva època.
La novel·la catalana que més m'agrada és La tardor de la llibertat, de Víctor Jurado, ja que narra els fets d'octubre de 2017 a Catalunya i m'emociona molt. Us la recomano.
Pues mi novel·la favorita se llama La cançó de la nostra vida. Me la he leído como dos o tres veces, nunca me canso de leérmela. Y es que es súper emocionante, habla del amor y de la juventud y me gusta muchísimo. La recomiendo siempre.
Si hagués de triar un llibre, triaria Guadalajara, que és un recull de contes de Quim Monzó, preciosos i molt ben escrits. I res, no oblideu anar a comprar a les llibreries Del procés a la revolta. Fotografies i textos de com es va manifestar la gent als carrers quan es va saber la sentència del procés.
Si us hagués de recomanar una novel·la d'autor català, sens dubte estaríem parlant de Últimes tardes con Teresa, de Juan Mercè, ja que a part d'enganxar el lector des de la primera pàgina, és una novel·la d'aquestes que m'agraden, d'aquestes romàntiques, que et fan pensar i et fan reflexionar molt.
Oh, Déu meu!
Ja tenim algunes propostes en solfa, ja tenim algunes propostes per la nostra llista d'avui. Recordeu que a partir d'aquí comencem el camí cap al top 10 de Ràdio Estel d'avui divendres. Quina és la vostra novel·la preferida d'autor català? Quina és la novel·la que ha marcat la vostra vida? Amb quina vau quedar atrapats? Ens ho expliqueu a través de qualsevol dels mitjans que posem al vostre abast. I ara hi posarem una mica de música per il·lustrar la llista d'avui, que no sé amb quina cançó pots il·lustrar una llista de novel·les d'autors catalans. Però, en fi, tu ara m'ho expliques.
Doncs mira, Miquel, avui he de dir que no m'he senyit gaire almenys amb això, amb la premissa aquesta d'autors catalans. Però al final, quan jo penso en el concepte novel·la, penso en que m'agrada que m'expliquin històries i que em facin viatjar. I a mi hi ha una cançó que m'agrada la història que m'explica i que em fa viatjar. I és aquesta, Alfonsina i el mar.
No.
Especialment.
No em diguis que posaràs Alfonsina i el mar.
Doncs te la posaré, sí, home, si em deixes, sí, te la posaré. Què passa?
És una de les cançons que em deixen, que em transporten.
Ara, doncs aquest era l'objectiu.
Sí, molt bé. Alfonsina i el mar és una de les cançons que més escolta escoltat els meus anys de joventut, fa molt, esclar.
Doncs mira,
però sí.
Doncs, sense saber-ho, hem coincidit amb això.
Sí?
Doncs mira, justament amb aquest objectiu de fer un viatge, que és el que ens proposen normalment les novel·les, escoltem avui aquesta Alfonsina i el mar amb la veu preciosa de Mercedes Sosa.
Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiere el alma y la está allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar.
Una delícia escoltar aquesta Alfonsina i el mar de la veu de Mercedes Sosa i que ens porta gairebé al punt de 22 minuts, per tant, un quart i mig de 12 del matí.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els diumenges a la tarda de 3 a 5. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 3 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Oh, oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
Oh, Déu meu, amb Miquel Murga.
Avui a l'Oh, Déu meu, de Ràdio Estel, busquem el títol de 10 novel·les. El títol de 10 novel·les que, pel que sigui, us hagin atrapat alguna vegada i signifiquin alguna cosa especial per a vosaltres i també per la vostra personalitat com a lectors. Aquest darrer Sant Jordi passarà la història com el Sant Jordi que mai no va ser, o que va ser tan diferent que en res es va semblar als màgics Sant Jordis, als que estem acostumats aquí a Catalunya. I és que aquell dia, que acostuma a ser un dia de comunió total entre els escriptors i els lectors, molts llibres que l'estaven esperant en candeletes, es van haver de quedar a l'armari de casa o a les prestatgeries de les editorials. És el cas d'un llibre, l'autor del qual avui ens acompanya al programa i que ja ens espera al telèfon. Tot i així, i coneixent l'esperit i l'actitud del seu autor, estic segur que un cop passi tot això, sabrà recomposar la situació si és que no ha trobat la manera ja de fer-ho ara. Víctor Amela, bon dia i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al programa.
Ai, Miquel, com estàs?
Oh, 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 Víctor Amela és periodista i escriptor, col·laborador habitual en diferents mitjans de comunicació, autor d'un munt de llibres, 16, si no m'he descomptat, i creador d'un dels espais de la premsa escrita amb més solera, història i bona reputació a La Vanguardia, a La Contra, concretament, on hi ha realitzat tantes entrevistes que no estic segur que pugui recordar-les totes. El seu últim èxit editorial, Jo hauria pogut salvar l'Orca, situa com un bon representant de la novel·la històrica recent i ha estat un dels llibres més celebrats dels autors catalans dels últims mesos. I dic el seu últim èxit una mica amb la boca petita, perquè en realitat el que hauria de ser en aquests moments el seu últim èxit real és un llibre que es deu estar mossegant la llengua per no haver-se pogut presentar en societat com calia. Nos robaron la juventud, llibre que, com s'anuncia en el seu lema, és la memòria viva de la lleva del biberó. Deu ser molt difícil, Víctor, molt, el dia que et diuen que no hi haurà Sant Jordi, i evidentment que un llibre no s'acaba amb el dia de Sant Jordi, això està clar, però és com una presentació en societat molt, 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 molt especial, que aquest any s'ha vist frustrada, eh?
Home, per mi és el dia més bonic de l'any, sens dubte, a Barcelona. Jo soc barceloní i l'orgull que se sent des de tota la vida, des d'aquest petit, quan aquell dia veus com la gent busca llibres per regalar-se'l, com la gent s'estima, com la gent viu aquell dia amb la rosa a la mà, és tan bonic que jo sempre he pensat, des que era jovenet, que si un dia tingués un amic, una amiga a l'estranger, el faria venir a Barcelona aquell dia i s'enamoraria de mi.
està bé, ben vist, ben vist.
Sí. I clar, jo els últims 10 Sant Jordis, Miquel, he tingut l'enorme fortuna d'haver saltat al taulell i haver estat a l'altra banda, és a dir, com a autor, no? Han estat 10 Sant Jordis seguits sempre amb algun llibre, alguna novetat, alguna novel·la, i aquest feia una especial il·lusió pel fet de que és l'any 2020 i que, per tant, fan 100 anys els pocs que queden vius, els protagonistes ens van robar la joventut, el meu últim llibre, que vas esmentar. I jo, per ells, per honorar-los, doncs volia fer molta promoció d'aquest llibre, homenatjar aquests ultimíssims supervivents i també en nom de tots els que van morir i han anat morint. I, clar, això ha quedat estroncat perquè el coronavirus s'ha ficat pel mig, no? Sí. I encara sóc afortunat, perquè el llibre va sortir a finals de febrer, i encara vaig poder fer una presentació a la Casa del Llibre, a Barcelona, però tenia programades una a Tarragona, una altra a Girona, una altra a Lleida, una altra a Manresa, una altra a Vic, i una altra a Tortosa, que, clar, naturalment, no s'han pogut fer, i estic en candeletes esperant que arribi el dia que les pugui fer.
Que es pugui fer. Tu vas creure el dia que et van dir sota aquest any no hi haurà Sant Jordi?
Digue'm?
Dic si tu vas creure el dia que et van dir aquest any no hi haurà Sant Jordi.
No t'ho creus.
Eh que no?
No, home, és una d'aquelles coses que no pot ser mai de la vida, no? No pot ser. I després, quan ja et passa la idea d'una petita depressió, un baixón, però després jo em vaig venir cap amunt perquè vaig dir, ostres, mira, tenim aquesta eina, que és l'Instagram Live, que altres companys la feien servir, i jo vaig instal·lar a casa meva una tauleta amb els meus llibres, sí. Em vaig ficar el mòbil davant i vaig anunciar per les meves xarxes que el dimecres a les 7 de la tarda faré una xerrada d'una horeta de llibres, dels meus, però també d'altres llibres. Jo he anat fent durant diversos dimecres, en particular també el dia de Sant Jordi. De fet, aquell dia em vaig programar tota una sèrie de connexions amb amics, amb altres escriptors, i vaig estar tot el dia treballant com si fos el dia del llibre d'una caseta amb una altra, i vaig acabar esgotat, però molt content d'almenys no haver estat ensimismat jo sol i deprimit amb el meu llibre, sinó haver pogut compartir amb altres lectors i autors, doncs, parlar de llibres aquell dia.
Recordo perfectament, fa uns dies, això destaca aquest aspecte positiu i vitalista del Víctor Amela, haver vist, suposo, el seu Instagram o alguna d'aquestes xarxes, una nota que posava el meu Sant Jordi, el teu balcó, una tauleta i uns llibres, eh?
Va ser a les 7 del matí. Jo sempre, cada Sant Jordi, aquests últims 10 Sant Jordis, que et deia, 10 Sant Jordis, m'aixeco molt d'hora, perquè m'agrada veure sortir el sol. Tinc un balcó que just està orientat cap a la sortida del sol, per la ronda litoral, i m'agrada saludar-lo i dir, ostres, ara comença un dia fantàstic, el millor dia de l'any. I clar, no volia deixar-ho de fer en aquest Sant Jordi. Em vaig seure al meu balcó esperant la sortida del sol a les 7 menys 10, vaig fer una foto, la vaig penjar a les xarxes dient, senyors, comença el dia de Sant Jordi, jo estic aquí amb els meus llibres, i després parlarem amb vosaltres a través de la xarxa. És a dir, que encara sort tenim de tenir aquestes eines que ens permeten mantenir la connexió amb els altres, perquè som animals socials i hem inventat justament aquestes pròtesis, com això que estem fent ara tu i jo, el telèfon i la ràdio. Hem inventat aquestes pròtesis perquè no podem viure sols. Mira que a mi m'agrada estar sol, eh? Mm-hmm. Però, òbviament, l'espècie tira cap a la connexió i cap a la convivència i la compartir.
Estar sol està molt bé, però quan un ho decideix i quan un vol i quan un li ve de gust, no? Perquè sigui per força, eh? Escolta, ara tornarem al llibre, però, escolta, fa uns anys que tens la directa posada en això de les novel·les i cada any no, però gairebé cada any ens arribes amb un nou títol. Ja s'ha agafat el tranquillo, eh?
Sí, mira, jo sempre ho explico, que des que vaig fer 50 anys em vaig permetre... Això m'ho va dir una vegada una persona que vaig entrevistar, que em va dir, a partir de los 50 años ya me lo permito todo, no me callo nada y voy a hacer lo que no me había atrevido hasta ahora. I això a mi em va fer pensar, perquè li vaig fer l'entrevista quan jo tenia 49. I vaig dir, ostres, mira, doncs jo, coses que vull fer i que no he gosat, una novel·la. Perquè sempre et sembla que no la faràs bé. Sempre et sembla que hi ha grans escriptors i que tu què has de fer? I al final em dius, mira, si ens morirem tots, escolta, doncs ja que t'has de morir un dia, que no sigui aquell dia al llit diguis, hòstia, imbècil, perquè no ho vas fer. Doncs mira, això a mi no em passarà. I em vaig començar a plantejar fer les novel·les que tenia més o menys la idea i que em frenava. Uh-huh. Una va ser el Catherine Perfecte, la primera, una història molt bonica sobre uns càtars heretges fugitius a les terres de Morella des d'Occitània. Una altra va ser Amor contra Roma, una història entre el poeta Ovidi uh-huh. i l'emperador August. Després, La filla del capità Groc, una història fantàstica de les guerres carlines, ambientada en Morella i Forcall, que jo conec molt bé, el Maestrat. I l'última, jo hauria pogut salvar l'Orca, jo pude salvar l'Orca, que és una història que té a veure amb el meu avi matern, que va estar a Granada a la guerra i que va tenir proximitat amb l'Orca i va haver una oportunitat de salvar-li la vida que no va poder ser. I tot això ho he convertit en llibres, en novel·les, i m'ha fet molt feliç.
Escolta, en el teu cas, aquest el plus de continuïtat que té el fet d'anar publicant amb una certa regularitat encara té un valor afegit més gran perquè gairebé sempre ens arribes amb novel·les d'un cert o d'un molt contingut històric, i això vull pensar, que requereix tot un procés de documentació, d'estudi, de coneixement, que va més enllà de escriure una novel·la, una història i prou, que ja és molt, però que encara hi ha més.
Que toquen temes que a mi m'han interessat des de sempre. És a dir, que jo són lectures que vinc fent des de que tenia 15 anys, perquè m'ha interessat molt el tema dels càtars, o el tema de la Guerra Civil, o el tema de la Roma clàssica, des que vaig llegir Jo, Claudio, de Robert Graves, em va apassionar tot el món de la Roma clàssica, i són coses que tens a dins perquè t'has fet moltes lectures i que li dones sortida muntant una història entorn d'aquestes dades que ja tens per la mà.
Mm-hmm. Escolta, aquest últim llibre, Nos robaron la juventud, amb marques La lleva del biberó, com deies molt bé. N'hem sentit moltes coses de La lleva del biberó. Hi ha moltes famílies, els va marcar el futur moltes vegades amb el no retorn d'aquells que van marxar. S'ha parlat després, amb el pas dels anys, no sé, com de la reconciliació nacional, de les no rèmores de ressentiment dels uns contra els altres. Ara, l'any 2020, creus que ja està tot superat? Ho dic perquè de vegades ens agafa una mica de mal de ventre.
De cap manera, mira, que no? Ara estic parlant amb tu i ens estan escoltant a Ràdio Estel moltes persones. Uh-huh. Jo estic segur de que totes les persones que ens estan escoltant, totes tenen una història a la seva família d'un tiet, com és el meu cas, que va anar a la Batalla de l'Ebre, o un tiet avi, o un avi, o un cosí de l'àvia, que els va passar coses tremendes en la Guerra Civil, que la seva família no han parlat d'aquest tema perquè és incòmode, i aquest silenci l'hem heretat. Per tant, ens estan escoltant persones ara, Miquel, que tenen dins una història que no saben molt bé quina és, però que saben que és dins d'ells. Mm-hmm. I això naturalment que ens condiciona. Per tant, totes les coses que estan passant a dia d'ara a la política, totes tenen a veure amb el que li va passar a la nostra família a la guerra. Clar que és viu. I per això jo volia fer aquest homenatge. Jo volia dir, escolteu, ens hem d'explicar les històries, totes, com si fossin novel·les, que no ho són, però com si fossin històries apassionants i terribles i tremendes, i entendre que venim d'elles, que som fills, fills i nets d'aquestes històries, i reconciliar-nos amb nosaltres mateixos. És a dir, entendre que aquelles persones pobretes els van passar coses que ells no volien que els hi passessin, i que la vida s'hi va passar per sobre, i que les idees que tenien... No que tenien, que els tenien amb ells, perquè són les idees les que ens tenen a nosaltres, no al revés. Els van fer coses i els van portar a llocs que segurament no haguéssim volgut. Per tant, reconciliem-nos amb les històries de la família, expliquem-les, compartim-les i tirem endavant amb un somriure compassiu d'ostres, perdonem-nos tot, perquè, perquè va ser una desgràcia. I aquest llibre una miqueta té aquest interès, aquesta funció.
Escolta, estem vivint un període de la nostra història social i política que dona poques opcions a allò que s'ha vingut a anomenar últimament l'equidistància, no? No hi ha marxes pels grisos, tot és, sembla que ha de ser o blanc o ha de ser negre, i no sé, no estic segur que hi estiguis gaire còmode amb aquesta panorama.
Jo sóc molt, tinc molta fe en la literatura, en l'art, en la poesia. És a dir, jo crec que sí, tot el que tenim a dins, en comptes de treure-ho amb ràbia, en comptes de treure-ho agafant el pal d'una bandera, en comptes de treure-ho agafant un emblema d'un partit, en comptes de treure-ho per a fora, enfrontant-nos amb un altre, perquè sembla que necessitem barallar-nos, necessitem que hi hagi davant un altre per sentir-nos bé i per barallar-nos, si no sembla que t'estan aixafant, en comptes d'això, per què no expliquem històries? Per què no expliquem el que ens ha passat? Per què no expliquem el que sentim? Per què no expliquem el que li va passar a l'àvia i a l'avi? Jo crec que fent això i escoltant cadascú la història de l'altre, la cosa aniria molt millor.
Avui, a l'Oda Meu de Ràdio Estel, estem buscant el títol de 10 novel·les, novel·les que representin o hagin representat alguna cosa especial en la vostra vida com a lectors. Jo no em sé imaginar, ho estem fent ara avui tot parlant amb en Víctor Amela, i deia, no em sé imaginar el Víctor Amela sense llegir. Vull dir que, a més d'escriptor, t'imagino com un lector actiu i constant. No sé si és així o no, llegeixes molt, m'imagino, o no?
Mira, una de les fotografies de les que tinc de petit, de tota la vida, que fan els pares, que estan en un àlbum, que més m'agrada i que més em reconec amb ella, és una foto que se'm veu a mi, jo que sé, amb 7 anys, assegut en un sofà, amb un raconet del menjador, amb una pila de TVOs al sofà, i la meva germaneta petita per allà intentant molestar-me, i jo absolutament aficat a la lectura d'allò, d'aquell TVO, el que fos, no? Jo aquí m'identifico, jo sóc aquesta persona, jo sóc lector. Sóc lector com un potser ros, o tenir els ulls marrons.
Va amb el paquet, eh? Va amb el lot.
Sí?
Va amb el lot. És característica implícita en tu mateix, eh? Sí, ho entenc.
Sí.
Escolta, i si jo et demanés ara el títol d'una sola novel·la que hagués marcat algun moment important de la teva vida com a lector, series capaç de fer aquest exercici de síntesi extrem amb un sol títol?
Ho tinc clar.
Sí?
Quan jo tenia 13 anys, vaig llegir una novel·la que no la vaig llegir únicament una vegada. Quan la vaig acabar, vaig sentir la necessitat de llegir-la una altra. La vaig llegir 13 vegades, Miquel. Aquesta novel·la que, per tant, a mi va imprès un ADN és Les aventures de Huckleberry Finn. Les aventures de Huckleberry Finn és una novel·la escrita a principis del segle XX o finals del XIX per Mark Twain. Mark Twain era un escriptor del sud dels Estats Units, del Mississippi, i parla de les aventures d'un noi. Un noi que tenia l'edat que jo tenia quan la vaig llegir, i per això em vaig identificar. Un noi que és orfe de pare, que viu sol en una cabana al costat de la riba d'un riu, que és el Mississippi, i que va ficant-se en molts líos i aventures amb una bassa, i jo llegint amb un esclau negre fugitiu que ell ajuda a escapar-se amb aquell esclau, jugant-se la vida, anant pel riu de poble en poble i amagant-se i fugint dels que els perseguien. Això a mi em va fer tastar el sabor de la llibertat. Jo vaig entendre en aquell nen descalç que feia el que li donava la gana enmig de la natura, que allà estava atacant la llibertat. I jo vaig sentir-me identificat. Jo vaig tenir l'ànsia de llibertat que vaig aprendre llegint Les aventures de Huckleberry Finn de Mark Twain.
Escolta, però si agafo això que dius com una veracitat, vaja, com una cosa certa i, a més, real, vol dir que hi ha molts lectors al món que ho són gràcies a la sort que han tingut de llegir una primera novel·la amb la qual s'hagin identificat, i que potser n'hi ha que no saben que són bons lectors precisament per no haver tingut aquesta sort.
Doncs sí, això és una combinació d'atzar, fortuït, de sort, de fortuna, de que se't creua a la vida una cosa i et determina. És veritat, a mi se'm va creuar, he de dir que primer se'm va creuar una d'aquelles novel·letes d'Enid Blyton, te'n recordes?
Sí, Enid Blyton, i tant.
Los secretos y los cinco secretos.
Sí, sí.
Doncs estava descrita d'una manera que un noi de 11, 12, 13 anys, com era jo, quan la vaig començar a llegir, t'enganxava i volia saber què li passaven les protes i anava seguint fins al final. Llavors, aquell plaer que va ser inoculat per la via experimental, això et marca, et converteix en un drogadicte. És a dir, ja no vols prescindir d'aquest plaer i busques aquest plaer en altres llibres. I aquesta cerca d'un llibre en un altre et converteix en el que jo sóc ara, que és una persona que no podria viure sense llibres.
Escolta'm, Víctor, i com has passat, com has assedegat aquesta set, aquesta ànsia d'activitat en temps de quarantena, en temps de confinament?
Doncs mira, amb els llibres.
Amb els llibres, eh?
És a dir, aquell món que em va descobrir un llibre, l'he multiplicat per 100, per 1.000, per 10.000. Perquè a cada llibre hi ha un univers, a cada llibre hi ha un paisatge, a cada llibre hi ha un horitzó, a cada llibre hi ha un batec d'un cor, d'algú que va viure fa molt poder, però que va ser un ésser humà com tu i que t'obre finestres a coses que no ni sospitaves. Això és multiplicar la vida. I és el que m'ha permès a mi doncs, portar amb certa alegria i elegància aquest confinament. I també aquests trastos de les connexions telemàtiques i interpersonals. També.
Escolta, i ara ja sé que fer pronòstics o previsions amb la situació que estem és complicadíssim, però quin camí li preveus que seguirà la teva, aquesta última novel·la? I això de Sant Jordi que ara anuncien en xancletes a la platja o potser començant la tardor, solucionarà alguna cosa?
Mira, jo tinc ganes de que arribi el moment en què la Biblioteca de Tortosa o la llibreria de Lleida que m'havien convidat diguin, Víctor, reobrim, vine, jo hi aniré. No sé si aniran 3 persones o 30, és igual, jo hi aniré, perquè jo vull parlar del meu llibre. Jo vull explicar el meu llibre i compartir-ho amb altres persones. I m'és igual que siguin 3 amics o 30 persones de públic, però ho faré. Serà la meva empenta. És que no puc deixar de fer-ho, és que no té cap mèrit, és el que vull fer. A partir d'aquí jo no sé què farà la gent, perquè tots tenim una miqueta de por a trobar-lo en el lloc que ja tenen altres persones molt a la vora. Jo no sé com serà aquest Sant Jordi del 23 de juliol, no tinc ni idea. Jo procuraré col·laborar, participar, per egoisme, perquè em passo bé el meu llibre. Ara, suposo que serà una miqueta trist aquell moment que no puguis petonejar aquella lectora tan maca que ve a saludar-te.
Aquest serà un altre trauma que haurem de superar i espero que ho puguem superar aviat, o podem recuperar aviat el fenomen o la política i l'educació en l'abraçada i en els petons, que tan bonic
és. Costarà una mica, però bueno, a poc a poc jo crec que ho recuperarem. Ara, no serà el juliol, potser serà el desembre, però ho recuperarem perquè som animals que necessitem el contacte amb els altres.
Víctor Amela, sempre un plaer parlar amb tu, ja ho saps, t'agraïm molt la teva generositat i la teva amabilitat, i espero que amb Sant Jordi o sense, amb Sant Jordi estiuenco, tardorenco, com sigui, el teu últim fill literari, aquest Nos robaron la juventud, vagi molt bé. Per cert, hi haurà també versió en català, com és habitual en els teus llibres?
Sí. Existeix la versió en català, ens van robar la joventut, que és el que tots els protagonistes en diuen, aquests nois. Bueno, nois, ara són persones de 100 anys, no? Entrevisto 25 i el llibre encara queden 9 vius. No, 7, que 2 pobrets s'han mort aquests dies. I nos robaron la joventut. I t'he de dir que just abans del confinament els dos llibres ens van robar la joventut i nos robaron la joventut estaven entre els 10 més venuts a Catalunya. Sí. Per tant, no puc queixar-me.
Una abraçada molt gran, Víctor. Fins ben aviat. I abans aquesta abraçada la fem física algun dia, que no sigui, que no cal que esperem l'any que ve, ara ja pot ser abans, no ho sé.
Confia-m'hi.
Que vagi molt bé, adéu-siau.
Igualment, abraçada.
Oh, Déu meu, cada dia una llista de 10 per enriquir la nostra vida.
Avui tot parlant de llibres, tot buscant novel·les, buscant 10 títols de 10 novel·les, les 10 millors novel·les d'autors catalans. I tot parlant amb en Víctor Amela, un d'aquests autors que ens sorprèn molt sovint, amb una continuïtat esfereïdora de vegades, amb novel·les noves i amb noves històries, totes relacionades amb la nostra història recent. Abans ja hem escoltat algunes propostes per a aquesta llista d'avui, en forma d'àudio, però ja sabeu que tenim les xarxes socials, el WhatsApp i també el correu electrònic, que us permet fer-nos arribar les vostres propostes en forma escrita. I ara el Roger està fent aquí càbales per veure'ls tot. Et plantifiques aquí quan arriba aquest moment? Et poses aquí tota una sèrie de dispositius aquí a la taula, escampats, per no perdre's res?
Sí, i encara necessito un parell de tablets que d'això volia parlar amb tu, precisament, perquè això ho hauríem de descomptar de producció del programa. Necessito un parell d'iPads i un Mac, també.
Tot això necessites?
Sí, és necessitat del programa, no és que jo ho necessiti.
I no et serveix aquest ordinador que tens aquí, aquest PC que tens aquí, Radio Estel?
Aquest ordinador, quina marca és?
No ho sé, perquè què vol dir quina marca és? Funciona, pots connectar-te, pots mirar els correus, pots mirar-ho tot?
Però si és d'aquests antics que té un tub que...
No, aquest no, aquest és el de l'exposició. dic aquest altre, aquesta pantalla que tens aquí, home.
Bueno,
tu vols tablets, si vols iPads, si vols no sé què, eh? I Macs.
Jo tot pel programa, Miquel.
Fes una llista, fes una proposta i ens estudiarem.
Perfecte, perfecte.
De cara al pressupost de l'any que ve, ho mirarem.
Molt bé. Doncs vinga, passem a les propostes dels nostres oients, que ens l'han fet moltes, eh? A més, avui recordem que busquem les 10 millors novel·les escrites per un autor o una autora català.
Sigui en català, sigui en castellà, sigui en anglès, sigui en euskera... Un autor català pot escriure en euskera, també.
Sí, de poder pot. Sí. I amb... Menya. Bueno, anem a dir amb quechua, no, en quechua no, perquè no es pot escriure, és un idioma que només
quechua
es parla.
Quechua és el que es posa als trànfurs?
No. Miquel, ai. El quechua és una llengua, justament... És una de les poques llengües del món que només es parlen i no s'escriuen, no té escriptura.
Llavors no pot haver ningú que hagi escrit una novel·la en quechua.
La gent ho coneixerà per la marca del Decathlon, però tècnicament és una llengua que no s'escriu perquè no té escriptura. Vinga, va, anem al que ens toca. Mira, avui hem rebut propostes molt interessants, com per exemple ens proposen Mirall trencat de Mercè Rodoreda. Sí. Ara no recordo si sortia al principi.
Sortia també en els àudios, també algú ens ho ha proposat.
Una novel·la de Mercè Rodoreda. Que a més també hi ha un altre oient que també ens proposa A l'home, justament de Mercè Rodoreda. Mm-hmm. Doncs mira, també tenim propostes de... una oient ens proposa Tirant lo blanc, de Joanot Martorell. Ara no sé si entraria, perquè clar, és... Països Catalans, va dir, no?
Sí, però sí, home, sí, un autor català, sí, home, sí.
Una novel·la que, a més, que la majoria hem llegit o ens han fet llegir, més aviat. És una novel·la d'aquestes de lectura, entre cometes, va dir, obligatòria als instituts. Una novel·la bastant picantona.
Sí, i que molts, a més, s'atribueixen com a una prèvia del Quixot.
Sí, una novel·la de cavalleria.
Com una prequela, gairebé, eh?
Ah, doncs tant de bo, perquè mira, el Quixot al final és una de les novel·les més venudes a la història de tot el món. Per tant, això seria, doncs, tot un honor. També tenim, per exemple, un oient que ens proposa El quadern gris, de Josep Pla.
Molt bé.
I després una persona també ens diu que Incerta glòria, diu, la millor novel·la que mai he llegit. La Incerta glòria, de Joan Sales, que mira, també recentment també s'ha fet una versió cinematogràfica. És una novel·la molt, molt bona. Què més? També tenim, per exemple, El perquè de tot plegat, de Quim Monzó.
Sí, ja ha sortit de Quim Monzó amb un parell de propostes.
Havia sortit també amb una altra proposta. I mira, justament avui que entrevistam a Víctor Amela ens va perfecte, perquè el Jordi, des de Viladecans, ens arriba a la seva proposta, que és Jo hauria pogut salvar a Lorca.
És la penúltima novel·la de Víctor Amela, efectivament, de fa un parell d'anys.
Doncs són algunes de les propostes que ens arriben. En tenim més.
Una, fa un parell més, doncs, i després anem a internet. Si no, tu tries.
No.
O ens dius tot el que ens han escrit i tot el que tenim, o parlem d'internet.
No, doncs te'n dic una més i cap a internet.
Molt bé, perfecte.
Doncs mira, per exemple, tenim El fill de l'italià, de Rafael Nadal, que recentment, en un altre dels programes que vam fer, també en vam parlar.
És veritat.
Que buscàvem també novel·les. Doncs El fill de l'italià també apareix avui, una novel·la de Rafael Nadal.
Rafael Nadal, que no és com em va dir aquella veïna, diu, sí que escriu bé aquest tenista. No és el tenista, sinó que és el periodista.
Exacte.
I escriptor Rafael Nadal, exdirector del periòdic, em sembla, Em sembla que no ho dic malament. Vaja, ara potser poso veus a la galera, però em sembla que ho dic bé.
Això només ho vam salvar d'una manera, Miquel.
Sí. Vinga. Anant a internet.
A internet.
Doncs va, anem-hi.
Internet ho salva tot.
I què hi diu internet? Amb Roger Cantos.
Potser no era el periòdic, potser era el Vanguardia, però era director d'un diari, és igual.
Home, Miquel, a veure si, clar, és com si era entrenador del Barça o era del Madrid.
No, el Vanguardia i el periòdic tampoc són el Barça i el Madrid, però, en fi, era del Vanguardia.
Pregunta'ls als seus directors.
Abans del Màrius Carol, jo crec que era en Rafael Nadal. Bé, és igual, un periodista extraordinari i un escriptor que no para d'estar en els últims Sant Jordi i les llistes habituals dels últims anys, en els primers llocs capdavanter amb les seves novel·les. Va, què diu internet?
Doncs mira, avui he buscat curiositats del món de la literatura, en general. Sí. Me n'he anat una miqueta d'aquest...
No, també està, literatura, està bé.
Sí, dins del món de la literatura, doncs he buscat aquestes curiositats. I resulta, mira, que existeix... Justament tu ara fa poc mencionaves el Quixot, i igual hi ha gent que ho sap, però igual hi ha gent que no. Però existeixen diverses versions apòcrifes del Quixot. La més coneguda, en especial, és la que va escriure Alfonso Fernández de Avellaneda, que es titulava Segundo tomo del ingenioso Hidalgo de Don Quijote de la Mancha. Que conté, doncs, el que seria la seva tercera sortida. El Quixot en la seva història conté dues sortides, diguem, dues grans aventures, doncs en aquesta història parlaria de la tercera sortida. No obstant, alguns investigadors apunten que el seu autèntic nom, d'aquest autor que dèiem, seria Cristóbal Suárez de Figueroa. Això són diferents curiositats que trobem.
Deixa'm reconduir un moment només el que dèiem del Rafael Nadal i agafar la idea original que em havia vingut al cap, que era del periòdico.
Perfecte. Sí. Per tant, ho has dit bé.
Ho havia dit bé, sí, però a vegades, no, és que la memòria... I mira que no fa tant, però esclar, és que...
A més, a la teva edat ja aquestes coses passen.
Sí, què passa? Què passa a la meva edat?
Res. Vinga, a veure, tornem a internet. Resulta que en idioma Jemer, que és un idioma oficial de Cambodja, es presenta l'alfabet més llarg del món, que conté 74 lletres. Això crea una dificultat bastant numerosa a l'hora de crear escriptura, i fa que totes les seves escriptures siguin molt, molt, molt llargues. Qualsevol llibre escrit en aquesta llengua sigui molt llarga. I si busquem la novel·la més llarga de la història...
A veure, aquesta vull saber jo.
Doncs, aquesta no sé si la tens a casa. Es diu In the Realms of the Unreal...
No em sona, perquè no entenc res del que has dit.
Doncs, Miquel, és que, clar, has d'estudiar res, Miquel. T'has d'actualitzar. Doncs aquesta novel·la va ser escrita i il·lustrada per un artista marginal anomenat Henry Darger.
I que devia tenir poca feina.
Doncs mira, tan poca feina que va trigar 7 anys a completar les seves 15.145 pàgines distribuïdes en 15 immensos volums.
Per tant, una novel·la de 15.000 pàgines, i 15 volums.
145, exactament, amb 15 volums escrites per aquest autor.
Per llegir el tren, vaja.
Doncs una novel·la lleugereta, mira, segons la RAE, això ja és una cosa més curiositat per si vols sorprendre algú. Segons la RAE, les 5 paraules més utilitzades en espanyol...
A veure, en espanyol,
Sí, la RAE, sabem que és la Real Acadèmia Espanyola.
Les 5 paraules més utilitzades, evidentment, també en els llibres, se suposa.
En aquest ordre,
Sí, a veure.
Són D... Apunta. La.
Estàs dient les paraules, ja.
Sí, la
proposició D,
Miquel, no és que sigui tartamut. Ja sé que a vegades sembla una mica tontet.
És que dic, què m'està dient ara? De la.
Doncs mira, preposició
de, la. L'article la.
Article la. Sí. Després anem a una conjunció, que és què.
Què?
Després passem a el. Que suposo que entès com a article i no com a pronom. I per últim, en. També com a proposició.
Clar, si agafem aquestes 5 paraules que són les més utilitzades en idioma castellà, no podem dir que l'idioma castellà sigui molt bonic.
No.
I quina bellesa té, no? Perquè les 5 paraules més utilitzades són de, la, que, el i en.
Doncs per trobar un substantiu, ens n'hem d'anar al número 37.
Caram, Déu-n'hi-do.
I és todo.
Todo.
Doncs amb aquestes 6 paraules...
Això és molt espanyol, això, todo.
Amb aquest de, la, que, en i el, i todo, et proposo que demà iniciïs el programa amb un petit relat, et poso deures, o és igual, no cal que sigui pel programa, me'l pots enviar per privat, però t'envio, et proposo...
Sí, ho faré per privat perquè no sé què em sortirà d'això. Bueno, que no serà digne de sortir en sopa a la ràdio.
Proposo que em facis un microrelat on aquestes paraules doncs, hi apareixin molt.
Només surti de la, el, en i todo, En castellà t'ho faré. Va, molt bé, perfecte.
I mira, per última curiositat. Tu ja saps que a mi Leonardo da Vinci m'encanta.
Sí.
Jo n'he parlat moltes vegades en aquest programa.
A més, més enllà de la seva facècia com artista,
Exacte, com artista, com a inventor i també com a escriptor, perquè al final era un artista multidisciplinar. Jo n'he parlat moltes vegades i segurament en seguiré parlant. Doncs resulta que Leonardo da Vinci es diu, o s'ha pogut descobrir, que escrivia de moda especular. I tu diràs, tu voldràs dir espectacular, també. Sí. Doncs no, volia dir especular, ja ho he dit bé. I aquest mètode...
No, jo no t'he preguntat res, no t'he preguntat si era
ho he llegit,
especular.
Ho he vist a la teva mirada. Doncs resulta que aquest mètode d'escriptura consistia en escriure amb l'esquerra, però utilitzant un mirall.
Com?
Doncs utilitzaven amb la mà esquerra, però utilitzant un mirall. Doncs aquest mirall, perquè era esquerrà, doncs ja saps que a l'època no estava ben vist que fos una persona esquerrà. Doncs amb l'ajuda del mirall s'ajudava per escriure bé.
No. Ho entendria ara si fossis ho haguessis gravat per Instagram, que és tot al revés. T'has fixat, per cert? Aprofito, un moment. Per què Instagram, quan fas un vídeo, surts al revés?
Perquè, Miquel, com et graves, tu?
No, com em graves, no, si em gravo jo... Per què surt al revés tot? Em poso allò amb tots els llibres jo darrere i tots els cartells que, mira, que quedarà maco i després no sé si hi ha res perquè està tot al revés. Hi ha un meu perfil bo, que sempre me'l faig aquí cap a la dreta, cap a l'esquerra.
Tu tens un perfil bo, Miquel?
Sí, un més bo que l'altre.
Això no m'ho esperava.
O un no tan dolent. Doncs m'ho faig així i dic, mira, jo sempre acaba sortint el dolent perquè surt al revés.
Perquè et deus gravar amb horitzontal o amb...
Sí, amb diagonal, em gravo amb diagonal.
Saber com et graves.
Va, vinga.
Segur que fots el dit a davant, tot.
Alguna cosa més?
Doncs en tenim moltes més, però de moment, va, anem cap al rànquing.
Encara no, encara no, queda encara un parell no. de coses.
Ai,
ai, ai, ai, ai.
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
Un parell de coses de tràmit i que ens agrada molt dir, per exemple, que entre tota la gent que ha participat avui a la Déu meu, com fem cada dia, sortejarem un lot de vins Lovers Wine Elegance amb el VIP Pepe Rubianes com a capdavanter. Al capdavant del lot hi ha el VIP Pepe Rubianes, l'actor galaico català que ha donat nom a aquest vi, de Lovers Wine Elegance. Doncs estarà dins del lot que regalarem.
Jo uns vins que no coneixia i des de que hem començat el
programa... No pares, eh?
No paro de veure cada nit un gotet de vi i escolta, tu...
Sopant, eh?
Bueno, sopant, berenant...
No, igual, no m'ho diguis, igual, deixes.
Quan faig el guió...
Sí, vas...
passa el que passa, abans, sí. abans de venir la ràdio...
Així noten els guions com surten, sí.
Abans d'entrar...
Està bé, molt bé. Doncs recordeu que entre tots sortirem aquest lot de vins, Lovers Wine Elegance. I ara, sí, si et sembla, i ets a punt, la tens lligada més o menys, la llista?
Ha estat molt difícil, eh, fer sí, la selecció, eh? I sempre em sembla que és una llista injusta, però al final la llista està a punt.
Injusta o no, és aquesta.
Cada dia una llista de 10 a Ràdio Estel.
Número 1.
Un testimoniatge de la Guerra Civil que evita la temptació de veure el conflicte com una història de bons i dolents. Una novel·la que salta del format epistolar a les memòries des del front a Aragó, a la postguerra de Barcelona, Incerta glòria, de Joan Sales.
Número 2.
Conegut com el Kafka català, va escriure els seus primers relats als 14 anys per convertir-se després en un dels exponents del realisme màgic o fantàstic, Cròniques de la veritat oculta, de Pere Calders.
Número 3.
Per començar pel començament, passeu el 8 de març de 1918. Així ens convida la xarxa de mots a iniciar el recorregut de la vida de Pla a través del seu quadre gris, que podem gaudir de forma gratuïta en forma de blog i que no t'enganya les dates. L'autobiografia de Pla sembla escrita ahir, al quadre gris de Josep Pla.
Número 4.
Un poemari que connecta dos bons moments claus en la història de la llengua valenciana i catalana, el seu naixement i el declivi de l'època franquista, està estructurat en tres parts. Parlem del Llibre de les Meravelles, de Vicent André Estellés.
Número 5.
Càmfora, substància semisòlida, cristal·lina i cerosa de forta olor. També una de les millors novel·les contemporànies a la nostra llengua que potser no coneixes. El món va descobrir la literatura de Barbal amb Pedra de Tartera i Maria Barbal ens presenta la seva novel·la Càmfora.
Número 6.
En Mateu creix en una família trencada que no se sent seva. Des de petit lluita per deixar enrere els crits, les baralles i la misèria de la mina, la casa més pobra de Caldes de Malavella, la que tothom habita. Aviat descobreix que els seus orígens amaguen darrere un secret del qual ningú no en parla. El fill de l'italià, de Rafael Nadal.
Número 7.
Si vas fer el batxillerat, segurament coneixes o ja has llegit la novel·la Tirant lo blanc i saps de memòria que és una novel·la èpica i de costums que barreja la realitat i la fantasia i que defineix tot allò bèl·lic i descriu diferents tipus d'amor. Tirant lo blanc, de Joanot Martorell.
Número 8.
30 relats amb títols tan variats i suggeridors com La honestitat, La immolació, L'eufòria dels troians o... Per què les busques dels rellotges giren al sentit de les busques dels rellotges? Relats breus, humorístics, escrits per Quim Monzó a El perquè de tot plegat.
Número 9.
Barcelona, principis del segle XX, tres generacions de dones de la família Valldaura narren la història d'una ciutat i una societat a les portes de la Guerra Civil. Una obra coral carregada de simbolisme, de destinacions trencades, reflectides en espill del temps. Tota obra de Rodoreda és magistral, però aquesta és la novel·la que definitivament no t'has de perdre. Mirall trencat, de Mercè Rodoreda.
Número 10.
Aquesta novel·la reconstrueix la vida de Manuel Bonilla, l'avi de Víctor Amela... un pastor d'Alpujarra convertit en passador clandestí de persones d'un costat a l'altre del front de guerra a Granada. Jo hauria pogut salvar a Lorca, de Víctor Amela.
Doncs ja tenim la llista amb els 10 novel·les d'autors catalans que heu considerat que havien de formar part d'aquest top 10 d'avui de Ràdio Estel. De tota la gent que ha participat, així han sortit una a la llista. Aquí regalem avui el lot de vins Lover Wine Elegance amb el Pepe Perrubianes.
Doncs el lot d'avui és per la Lluïsa Sancho, que ens proposava justament Mirall Trencat, de Mercè Rodoreda.
Doncs vinga, ja ho tenim tot fet, ja ho hem acabat la llista, i arriba un cap de setmana, dilluns, i tornarem amb una nova llista de 10. I passarem del món literari al món televisiu, perquè dilluns ja us posem deures pel cap de setmana, comenceu a pensar-hi, us demanarem el nom de 10 presentadors o presentadores, dels 10 presentadors o presentadores de la tele que més us agraden. 10 presentadors o presentadores de la tele que més us agraden. Serà per dilluns. Recordeu que ja podeu enviar notes de veu al 644 34 30 10. 644 34 30 10 per
la llista de dilluns. De la tele, que jo ja t'anava a dir a tu.
No,
de la ràdio.
Per la tele,
Home, sí, però ara jo et conec com a presentador de ràdio.
De ràdio. Bueno, un dia farem de ràdio. Va, i em votes tu,
Vale, doncs jo ja ho tinc fet, jo ja t'anava a votar.
Gràcies a tot l'equip que ha fet possible el programa, en Jordi Carreteros, del control tècnic i muntatge musical, el Marc Gabernet, a la redacció, i el Roger Cantos, tot compartint taula i estudi. Dilluns tornarem a partir de les 11 i pocs minutets. Fins aleshores, que tingueu un bon cap de setmana, aprofiteu-lo, feu que sembli un cap de setmana, aviam si comencem a trobar aquesta nova normalitat que ens anuncien, i sobretot que continueu tenint molta, molta, però molta paciència. Adéu-siau, bon cap de setmana.
Oh, Déu meu, amb Miquel Murga.